vergonya dir-ho, però és així. I això és el que ens fa pensar que al final, quan el culpable és l'Església o el poder o les multinacionals del petroli, tot és molt fàcil, però quan anem a la mateixa natura humana i veiem que efectivament en segons quins contextos pot reaccionar d'una manera, diguem-ne, terrible, doncs això fa molta por. Aquesta és la veritat.
De fet, si observem, diguem-ne, els esdeveniments darrerament, jo crec que trauríem conclusions similars del que estàveu dient ara. El llibre de la Ivet recull la història de 14 protagonistes que han patit aquest oblit que deia el llibre, no? Dones al marge, bruixes i altres històries d'estigma i oblit, i que s'han quedat al marge. Una d'elles, la teva padrina.
Sí, al llibre vaig voler recollir diferents perfils. Sí que les primeres 5 protagonistes eren considerades bruixes, no? Però després me'n vaig anar a altres biografies que també em semblaven interessants, perquè el que volia posar de relleu és el paper de la dona en el món rural, no? Jo vaig néixer al Montsec, a la Vall de Meià, i fa anys que visc aquí al Pallars, i és el meu territori d'influència, i com a dona del món rural i nena de poble, sento que han patit una doble invisibilització, no? Pel fet de ser dones i pel fet de ser dones del món rural, no? Perquè el món rural sempre ha estat també molt oblidat o invisibilitzat, tot i que, tal com comentàveu anteriorment, ara potser es posa més de relleu, no? Aleshores vaig escollir també fer protagonista la meva padrina. No pot ser perquè hagués estat estigmatitzada, però sí invisibilitzada pel fet de ser una dona pagesa que s'ha dedicat tota la seva vida a la subsistència, no? I per fer un homenatge a totes les dones de la meva genealogia, no? Perquè al final, doncs, jo sí que he pogut tindre accés a estudis superiors i a fer el que he volgut més o menys amb la meva vida, però totes les dones que m'han precedit no ho han pogut fer, no han pogut triar tant, no? I gràcies al seu esforç jo avui en dia estic aquí, no? I els volia fer aquest reconeixement perquè crec que és important, no? I a al meu poble, doncs, hi ha una expressió que parla de la cogula. La cogula és un tipus d'avena silvestre que és considerada una mala herba. Doncs quan una dona està embarassada d'una nena, al poble es diu que aquella dona espera cogula. És a dir, que espera una mala herba, no? I això li van dir a ma mare, no? Quan m'esperava, pues, fa 35 anys, no? I se'm va quedar com clavat i encara ho he sentit dir avui en dia. De fet, me l'he tatuat ara, la cogula.
Què dius ara? Perquè tu eres cogula, no? O sigui,
exacte.
La teva mare t'estava esperant a tu.
Sí, i li van dir, no?, alguns veïns del poble, vaig dir, doncs ara anem a canviar una mica el relat, perquè les dones de poble, més enllà de ser mala herbes, tot el contrari, o sigui, han tingut una doble jornada laboral pel fet d'anar a treballar al camp i per ocupar-se de tasques reproductives dins la família. I crec que això, el llibre de Dones al marge, surt d'aquesta voluntat meva d'intentar fer justícia i de crear nous relats que ens defineixin millor i que ens facin visibles.
Acabo, 12 i 3 minuts. Sabeu quantes dones van morir acusades de bruixeria a Catalunya o al Pallars? Hi ha alguna xifra aproximada, no? Ivet, no?
Agustí, potser, t'ho sap dir.
Sí. En Joan Reglà, l'historiador dels anys 50, es va avançar només per als primers 20 anys del segle XVII la xifra de 400 dones.
Mare.
Jo vaig trobar un document de 1621 de la Inquisició que parlava de que aleshores ja n'havien executat més de 1.000. No ells, sinó, diguem-ne, els tribunals locals. És a dir, que és molt probable que la xifra de més de 1.000 sigui correcta.
I en tot a Catalunya, cas, estem dient,
A Catalunya, sí, sí. I en tot cas, això que comentava, la campanya que hem fet des de Sapiens, del no eren bruixes, eren dones, n'hem documentat més de 700 amb nom i cognom i amb data. Per tant, com que en molts casos no disposem de documents d'arxiu ni disposarem mai, la xifra podia ser força superior fins i tot. Clar, 1.000 dones en un país que vivien 400.000 persones és una xifra enorme, i hi ha pobles com per exemple Viladrau que la xifra s'enfila, no recordo si 12 o 14, en un poble que devia tenir, posem, 20 cases, que per tant hi ha llocs que va ser realment terrible.
Cal una reparació històrica d'això que va passar?
Des del meu punt de vista, diguem-ne, una cosa és la història i l'altra és la memòria o la política de memòria. Uh-huh. Els historiadors estem fent la feina i hem recuperat la majoria de casos d'un tema que només fa 20 o 30 anys ningú coneixia o desconeixíem del tot, i ara és la gent, la societat civil, la que ha de decidir, doncs, qui ha de tenir el nom en els carrers, a les escoles, als espais públics, als jardins, on sigui, que han de ser motiu de record per part dels nostres fills i dels nostres nens. I en aquest sentit crec que sí que cal una política de reparació.
Estàs d'acord, Ivet?
Sí, i tant. Estava pensant en alguns casos en concret que poden servir d'exemple, no? Jo la setmana passada vaig anar a Biosca, que ja està documentat doncs, l'últim assassinat d'una dona per ser considerada bruixa i que la van cremar quan la cacera ja s'havia acabat i la van cremar els seus propis veïns, no? I han fet una fira d'homenatge a la Baquiol, que es deia així, per justament condemnar aquests fets i reparar, fer memòria històrica a través dels propis veïns i veïnes de Biosca.
Avui que érem al Pallars, evidentment s'havia de parlar de bruixes, tenint en compte el que dèiem, que a 5 quilòmetres d'aquí es va escriure el primer text, com dèiem, els primers judicis de bruixeria, com ens deia l'Agustí Alcoverro, que en, fi, en breu faran tots els actes d'homenatge, el primer text de bruixeria redactat en aquest cas a València d'Àneu, on ahir precisament anàvem a veure les falles, doncs l'horror i el, en fi, la meravella i l'horror barrejant-se al llarg de la història, com ha fet sempre, però d'una manera molt descarnada. Ha estat un plaer, moltíssimes gràcies a l'Ivet Aroles Palacios, periodista, autora d'aquest llibre que es diu Dones al marge, i evidentment també a l'Agustí Alcoverro, professor d'història. Ha estat un gust, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Agustí.
Moltes gràcies.
Les 12 i 6 minuts. Hola, actualitzar la informació al costat del Cesc Giró. Què tal, Cesc? Bon dia.
Bon dia, Xavi.
Dos accidents de trànsit deixen 2 morts i 6 ferits aquest matí a les carreteres catalanes.
El primer i el més aparatós s'ha produït poc després de la mitjanit al passeig marítim d'Empúria Brava, a l'Empordà. Dos cotxes han atropellat una persona que ha mort i després han caigut al canal. Els bombers han hagut d'activar els graers subaquàtics per rescatar els passatgers del vehicle que circulava a alta velocitat i ha fet diverses voltes de campana abans de caure a l'aigua. El segon accident ha passat a primera hora del matí a la P7, a l'alçada de Freginals, al Montsià. Per causes que encara s'estan investigant, el turisme ha sortit de la via i ha bolcat el passatger davant del davant a mort al lloc dels fets i la conductora ha resultat ferida en estat crític, traslladada a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. I els agents rurals demanen als veïns i curiosos que no s'apropin a l'os del port de la Bonaigua, que fa uns dies es va deixar veure a prop de la carretera. Han detectat que els últims dies molta gent s'ha apropat a veure'l i a fer-li fotografies. El cap de l'àrea regional del Pirineu, Anna Servent, alerta el Via Lliure que, tot i que l'animal no mostra una actitud agressiva, el risc és molt alt.
Que els primers dies que es veien molt a la carretera, la nostra principal tasca va ser contenir a la gent més que estar pendent de l'os. Aturaven el vehicle al mig de la calçada, agafaven el mòbil, baixaven i en un país de casos fins i tot s'acostaven.
Els agents rurals descarten de moment capturar-los i traslladar-los. Són partidaris d'allunyar-lo de la zona sense establir-hi contacte directe. I el PSOE repta Alberto Núñez Feijóo a acceptar debatre amb Pedro Sánchez en més d'una ocasió durant la campanya electoral que comença d'aquí a 5 dies. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, exigeix al líder del PP que no amagui el cap sota l'ala, ho ha dit des de Sevilla, on serà la cap de llista el 23 de juliol.
Aquellos que no quieren debatir cara a cara, cuerpo a cuerpo, en los debates que los medios de comunicación tenían solicitado y tenían pedido, es porque tiene mucho que ocultar o porque no tiene nada que decir. Por eso, desde aquí, desde Sevilla, le exigimos al señor Feijóo que se deje de dar vueltas y que se deje de marear la perdiz y acepte los debates.
Montero alerta del perill que l'extrema dreta ocupi càrrecs de les institucions, un missatge que aquest matí també llança Pedro Sánchez en una entrevista al periòdico, assegura que les municipals i autonòmiques del 28 de maig van ser un tràiler de terror del que pot passar el 23 de juliol si PP i Vox sumen a la Moncloa. I detingut un jove de 21 anys a Lleida com a presumpte autor d'un apunyalament a un home de 41 anys. Els fets van passar la matinada de divendres a dissabte al barri de Pardinyes. El jove va atacar la víctima amb diverses ganivetades al coll i a l'esquena. En un primer moment, els serveis d'emergència van traslladar-lo en estat greu a l'Hospital Arnau de Vilanova i després a la Vall d'Hebron. El detingut passarà els pròxims dies a disposició judicial acusat d'un delicte d'homicidi en grau de tentativa. I ara els esports amb Quim Salvador.
L'equip barceloní FR Moto ha guanyat les 24 hores de motociclisme de Catalunya. A bord d'una Yamaha, els pilots Daniel González, Jacopo Cretaro, David Sanchís i Pedro Rodríguez han completat 753 voltes, 15 més que el Kawasaki català, Clam, que ha quedat segon. Més motor, Max Verstappen, campió i líder de la Fórmula 1, arrencarà des de la pole la cursa del Gran Premi d'Àustria, que començarà a les 3. El neerlandès de Red Bull ja va guanyar ahir la cursa sprint. La segona posició de graelles per Charles Leclerc, la tercera per Carlos Sainz, també en Ferrari, i Fernando Alonso d'Aston Martin té la setena. I a un quart d'una arrencarà la segona etapa del Tour de França, de 209 quilòmetres entre Vitòria i Sant Sebastià, amb l'ascensió a Jaizkibel, de segona categoria, a menys de 20 quilòmetres per l'arribada. Adam Yates, guanyador ahir a Bilbao, lluirà el mallot groc de líder, té 8 segons de marge sobre el seu germà Simon i 12 sobre Tadej Pogacar. No prendran la sortida Enric Mas ni Richard Carapaz, lesionats ahir en una caiguda a la primera etapa.
I ara el temps. Aquesta tarda la calor serà més intensa que ahir a l'interior i a la costa augmentarà la sensació de xafogor. El sol continuarà dominant a la majoria de comarques, però el Pirineu i el Prepirineu s'escaparan alguns ruixats localment forts i amb tempesta.
RAC 1. Del 21 al 30 de juliol vine al 32è Dansa Neu, el Festival de Cultures del Pirineu.
Dansa, música i patrimoni artístic i natural en un entorn únic del Pirineu català, les Valls d'Àneu.
Tindrem la música de Caral Laoz, amb la dansa del Bailaor, José Manuel Álvarez, Toti Soler, el Nus la Flor, d'Enric Casasses i fins a 30 propostes més.
Viu una experiència cultural no massificada i de qualitat en l'any del 40è aniversari del Consell Cultural de les Valls d'Àneu.
Tota la informació i venda d'entrades a dansaneu.cat.
A Brico de Pop fem 20 anys i volem celebrar un estiu excel·lent amb clients i preus excel·lents. Gaudeix d'aquest aire condicionat de 3.000 figuries per només 249 euros. Tenim el preu més baix del mercat. Si ho trobes més barat, et tornem la diferència per dos. Sempre preu mínim garantit. Ja a la teva botiga i a bricodepop.es.
Sol, platja, ara només en cal un tendal per a la terrassa i un ventilador pel menjador i a gaudir del bon temps.
Doncs vine avui a Servei Estació i trobaràs tot el que necessites pels teus espais exteriors i per casa teva.
I en quin horari obrirà?
De 12 del migdia a 8 del vespre, sense interrupcions. Ja saps, al carrer Aragó 270 de Barcelona. Vine avui a Servei Estació, la botiga de les solucions.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
La Tendresa, una comèdia d'Alfredo Sanzol. Intel·ligent, enginyosa i molt divertida.
Celebrem que avui fa 20 anys que vivim feliços sense dones.
La Tendresa, la comèdia d'aquest estiu. El Teatre Poliorama.
Del 21 al 30 de juliol vine al 32è Dansa Neu, el Festival de Cultures del Pirineu.
Dansa, música i patrimoni artístic i natural en un entorn únic del Pirineu català, les Valls d'Àneu.
Tindrem la música de Caral Laoz, amb la dansa del Bailaor, José Manuel Álvarez, Toti Soler, el Nus la Flor, d'Enric Casasses i fins a 30 propostes més.
Viu una experiència cultural no massificada i de qualitat en l'any del 40è aniversari del Consell Cultural de les Valls d'Àneu.
Tota la informació i venda d'entrades a dansaneu.cat.
L'11 de juliol tens una cita per conèixer les oportunitats de digitalització de les entitats socials. El Congrés Digital del Tercer Sector arriba a Barcelona de la mà de Fundació Telefònica i la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Entrada gratuïta a fundaciontelefonica.com.
Una bona salut bucal és indispensable a les nostres vides. Per això, el primer pas és la prevenció amb Vitis.
Protegeix i cuida la salut de les teves genives amb la gamma especialment dissenyada i formulada de raspalls, pastes i col·lutoris de Vitis en Fies, amb venda a farmàcies i parafarmàcies.
Vitis, més que una boca, és salut.
Quines han estat les millors iniciatives d'oci i cultura de Catalunya en la temporada 2022-2023? La Vanguardia i Què Fem presenten el 6 de juliol una nova edició dels Premis Què Fem. Una gala on es premiaran les iniciatives que han innovat per mantenir viva l'oferta d'oci i cultura.
Hi col·laboren Rosa dels Vents, Frit Ràbic, Grup Nim Automoció, Sant Boi Motor de la Mobilitat Sostenible, Martinell i Torrons Vicenç.
RAC1 us està oferint Via Lliure amb Xavi Bundó en directe des d'Esterri d'Àneu, amb el suport del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, el Festival d'Ençà Nou i l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i l'Aran, i amb la col·laboració de la Mancomunitat de Municipis Anauencs.
Un minut i arribarem a un quart d'una del migdia. RAC1. Qui ens acompanya ara mateix des d'Esterri d'Àneu, des de la plaça de l'Església a les Valls d'Àneu, és una, tota una institució del Pirineu, diria una estructura d'estat, pràcticament, perquè ha dedicat tota la seva vida a recuperar la cultura popular del Pirineu, per tant, més de 60 anys, i especialment la cançó i els seus instruments. La feinada que ha fet ha estat increïble, i per això se li va donar la Creu de Sant Jordi l'any 2001 i també el Premi Nacional de Cultura Popular el 2004. Davant un aplaudiment per ell, perquè és, de veritat, és una institució. Artur Blasco, investigador i divulgador de folclore català, molt benvingut. Què tal, com està? Bon dia.
Gràcies, bon dia.
No sé si està sent una institució, però ho és, eh?
Bé, jo el que tinc pressa en manifestar que em sento molt honorat d'haver estat convidat a participar d'aquest acte, perquè per mi Esterri i totes les Valls d'Àneu formen una part important de la meva vida. Uh-huh. I he viscut molts anys. I més amb la presència aquí de tota la direcció d'en Sàneu, la Ruth Martínez, en Ferran Rella, i a més el gran honor d'escriptors incombustibles com la Maria Barbal i en Pep Coll.
Sí, sí, sí. Sí. No, no, la veritat és que és un privilegi també per nosaltres. Deia, figura important al Pirineu, malgrat... Mira, ara passaran unes motos per aquí al costat. A veure, jo crec que no poden passar, eh? No podran passar per aquí, però vaja. Però coses que passen també al Pirineu. Ja tenim les campanes, van sonar les de l'Àngelus i ara estava a punt de passar unes quantes motos. Dèiem que és figura associada 100% al Pirineu, però ets nascut a Barcelona.
Sí, em van portar a néixer i vaig viure una setmana.
Em van portar a néixer?
Sí, en una clínica a Barcelona, sí. Però vivíem al Bages, en un poblet que es deia Monistrol de Calders. El meu pare era el metge del poble.
El metge del poble?
Sí, però no me'n recordo res de Monistrol, perquè els dos anys em van portar a viure a on? Jo dic sempre que és el meu poble, que és Santpedor.
Ah, Santpedor.
I allà he fet la infantesa, he fet la joventut, vaja.
Llavors, la complexa identitat que sempre ho és per qualsevol persona, en el cas d'Artur Blasco, on cau, on arrela?
Sí, el que passa que jo un bon dia, que als anys 50 vaig decidir marxar del país perquè no m'agradava, em sentia incòmode amb la forma de viure, i vaig marxar a viure a l'estranger.
A on?
Vaig viure a Suècia i a Islàndia, 6 uh-huh. anys. I un bon dia...
Als anys 50, eh?
Sí, sí.
Era, tela, eh?
Sí, tela.
I després... per un noi de Santpedor anar a viure als anys 50 a Islàndia, sí, i a Suècia, eh?
I després em vaig donar compte i vaig anar amb l'afany d'aventura, de conèixer el món, no? Perquè aquí en aquell temps ningú havia sortit del país.
No, clar, clar. Era pràcticament difícil. En alguns casos ni del poble.
I un dia vaig venir un estiu i de casualitat vaig anar a raure a un poblet que es diu Arsèguel, que no hi tinc cap ascendència familiar, i mirant el que dir vaig dir: a partir d'avui la teva aventura és el teu país. I vaig anar un any més a acomiadar-me de la feina, de les amistats d'Estocolm, i fins avui no m'he mogut mai més aquí. Jo per això en aquest moment, i abans que anem continuant,
sí,
jo voldria fer, que ho volia fer ja abans, i vull enviar una abraçada molt forta al que va ser conseller de Cultura de la Generalitat, avui a l'exili, el gran amic Lluís Puig, gran amic, que és fundador i pare d'aquest d'en Sàneu, víctima avui de la injustícia de l'estat espanyol. Una abraçada, Lluís.
Doncs aplaudiment de la plaça de l'Església en record, i a més emocionat, de l'Artur Blasco per Lluís Puig, al qual ens sumem. Estocolm, eh? Què hi feies a Estocolm, Artur?
Sí, bueno, el començament, mira, viure sota els ponts, dormir als bancs de l'estació, i després trobar feina, i al final, doncs, ja estava molt bé, vaig treballar a les línies aèries escandinaves.
Què diu ara?
Sí, a l'aeroport de Bromaplan. Vaig treballar a l'editorial Bonnier Forlaget i traduïa literatura sueca.
Com?
Per l'editorial Seix i Barral. Sí.
Però un moment. És que clar, a veure, treguem un qui això. Artur Blasco, de Santpedor, es sí. planta a Suècia, no sé ben bé per què, sí, concretament, sí. I al cap de quants anys està treballant, traduint del suec?
Sí, 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 m'hi va enredar l'amic, el poeta i escriptor Gabriel Ferreter.
Home.
I em va dir, escolta, em va liar amb el premi.
Em va liar.
Em va liar amb la Biblioteca Breve, el Premi Formentor, i jo feia els raports i traduccions de literatura sueca per Seix i Barral.
Hosti, noi.
Vaig treballar últimament, compartint la feina de traducció, vaig compartir-la amb la casa Alfa Laval, i bé, doncs quan vaig aparèixer a Segal vaig anar acomiadat de tot i vaig també acomiadar-me de Stina Bergman, que era la viuda del gran escriptor Hjalmar, que tenia un teatre i jo feia les relacions públiques del teatre Alé, del centre d'Estocolm. Sempre deia Stina, la viuda de Hjalmar, deia: a Suècia hi ha tres Bergmans. Hi ha Stina Bergman,
sí.
No, la Ingrid, Ingmar, el director de cinema, i Hjalmar, el gran escriptor, que era un home que va deixar molta literatura. Jo em dedicava a traduir molt, ell, Hjalmar. I les obres de teatre que es feien a l'Alé Teatre del centre d'Estocolm eren obres exclusivament de Hjalmar Bergman.
Pregunto, ja que va viure, a part de... de Suècia, també Islàndia? No traduiria de l'islandès, que deu ser de les llengües més difícils del món.
Perdona?
No traduiria també de l'islandès, havent viscut a Islàndia?
No, vaig viure a Islàndia, però l'islandès, jo sabia que no hi havia de viure molt temps, d'estar un any, i a més una mica fora, perquè treballava enrolat amb un bacallaner de...
Què diu ara?
De bandera islandesa, sí, sí.
De veritat, eh?
I anàvem del port de...
Si era mariner,
sí,
bacallaner.
Sí, sí, amb un bacallaner...
Des de Santpedor.
Sí, era un bacallaner...
A Santpedor hi havia vist gaires bacallars.
Un bacallaner de bandera islandesa que es deia Thorkel Mamuni. I anàvem a pescar a Greenland.
Jo de veritat, eh?
Estàvem una setmana de viatge, per arribar de Reykjavik a Holsteinsborg, al nord del Cercle Polar.
I la resta dels mariners
eren islandesos
o no? Eren islandesos
i feroeses, de les illes Feroes. Sí.
Hosti, vostè cridava l'atenció llavors allà.
Sí, per tant, jo no em vaig ficar a estudiar l'islandès, a part que és una llengua bastant complicada.
No, dificilíssima.
Diuen que els vikings, si ressuscitessin, es podrien entendre parlant amb els actuals habitants d'Islàndia.
Li deien d'alguna manera, vostè, els islandesos? Li deien d'alguna manera algun sobrenom, als islandesos?
No, perquè, mira, als països escandinaus hi ha una mena de llenguatge que entre ells en diuen escandinavisca, que és una barreja de noruec, suec, finlandès, no, que ja no és de les tres corones, i danès. I t'entens bé, vull dir, un suec entén un noruec i un noruec entén un danès.
M'han dit també, no sé, ara ja afegeixo, hi ha algun altre lloc on ha viscut que ja m'acabi de sorprendre, senyor Blasco, o no? Algun altre lloc?
Bé, jo des d'Estocolm vaig fer un viatge molt interessant per fer purament aventura amb autostop cap a l'Orient. I vaig estar molt a Turquia, a Síria i al Líbano. Vaig estar 4 mesos treballant amb un cabaret.
Que... Com?
Cabaret.
No, però això arriba un punt que ja no sé què és veritat i què no, de veritat.
No, és veritat.
O sigui, bacallaner, traductor i estrella del cabaret.
Bé, no, jo feia de presentador de l'espectacle.
Què? Sí. No. De veritat?
Sí, un cabaret que estava...
Però presentador en quina llengua? És que clar, de veritat...
En francès.
En francès, també, sí, sí. D'acord.
I era un...
Dic amb tota la normalitat, i aquí no passa res.
El cabaret Fontana, de l'Avenue du Palmier de Beirut.
Això devia ser abans de la pel·lícula Cabaret. Això devia ser abans de la pel·lícula Cabaret, que no sé si l'ha vista. No ha vist la pel·lícula Cabaret?
No.
Què?
No,
home, l'hem d'ensenyar perquè hi ha un presentador que té un pes molt considerable, no? Damen und Herren.
Sí, jo estava, la veritat, una mica, perquè és clar, el Líbano són dues societats, la musulmana i la cristiana, eh? I convivien en pau en aquell temps. I la comunitat cristiana tenia un líder polític que era un jesuïta de la Universitat de Sant Josep. De Beirut, sí, que era Le Père Chiriac.
I en tots aquests viatges, Suècia, Islàndia, el bacallà, el cabaret, Va, no rigueu, home. Em sembla meravellosa. O sigui, m'ha explotat el cap des de fa 10 minuts, sí, tinc el cap obert i bueno, i van saltant coses de dintre. En tots aquests viatges, la música va tenir un paper important o no? O sigui, va descobrir sons musicals que després penses, mira, no, quan torno cap a casa d'alguna manera, no, m'emporto alguna cosa.
La veritat, no, era la meva prioritat era veure el món, era l'aventura.
Quina edat? Quina edat tenia, llavors?
Jo tenia, tot aquest temps, aleshores, els 21 anys.
Ganes de menjar món. Sí, sí.
Sí, sí. I, per exemple, una anècdota, el primer viatge que... vaig anar a parar a Hamburg. I a Hamburg vaig conèixer una...
Estic tremolat ja, senyor Blasco.
Sí,
vaig conèixer
una nena, una noia amiga, que ens vam fer amics.
Sí. Amics, per dir d'alguna manera.
Era,
no?,
fotògrafa, sí. Vam fer bona amistat.
Bona amistat, eh? Sí.
I un dia em diu, el dissabte que ve,
sí,
anirem a un bar de la Repeban, de Sant Pauli,
sí,
que hi ha uns nois que canten i toquen una música molt innovadora i molt estranya. Bueno, doncs anem-hi. I em va dir, i dic, com es diuen? Diu Beatles. I dic, hòstia, ah, i sé que li vaig preguntar, i què vol dir Beatles? I em va agafar el braç i em va fer així, com un escarbat corret. Dic, ah, bueno, i anirem, ja està.
Si va veure els Beatles.
Sí, vam anar allà, la veritat.
No el van fer pujar, per exemple, a l'escenari?
No, 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 perquè era un bar, que encara hi és avui, que a l'entrada hi havia un escenari on van tocar i cantar els Beatles, amb un fons blau ple d'estrelletes. I em va recordar el pessebre que jo feia a Sant Padó cada any, aquell fons. Sí, i bueno, la veritat és que no els hi van fer massa cas.
Eh? No! No. No, per altres coses. Bueno, a veure, jo no, entenc perquè... que l'ha convidat la seva gran amiga, suposo que encara que li posessin, què diré jo, a Beethoven a davant en persona, igual no li faria cas, perquè està, no, ocupat per altres temes, també.
T'explico, ho entendràs, això es pot entendre. És un local, encara avui, deu ser, que es diu Stern,
sí,
Estrella. Deixarem...
No, no, això és música pura. O sigui, les campanes ara ja no sé què toquen, si l'Àngelos o una altra. No, no pot parlar, que si en ràdio deixem només les campanes, igual... Digui, digui, senyor Blasco.
Sí, i era aquest local...
Que deia Externa.
Sí, Stern, encara se'n diu avui, eh?
Que són estrelles en alemany.
Un bar humil, però gran, sí, molt gran, sí, allargat, de mal estar, a més. I a l'entrada hi havia unes taules davant l'escenari.
Sí.
Però el bar continuava molt fons, amb una barra molt llarga, i jo estava a la barra llarga, molt pública, no feien ni cas del que feien els Beatles.
Carai.
Ni cas. Però bueno, van estrenar i ja està.
Es van estrenar i va estar bé.
Una anècdota.
No, no, el dia que va veure els Beatles, sense saber qui eren els Beatles, i no els hi va fer ni punyetero cas als Beatles.
Era el mes de juliol de l'any 1958.
Hosti, 58. Això era els principis. Ben
no
bé,
eren coneguts.
No, no, clar, clar, clar.
Eren uns nois estranys, que feien música estranya. Sí, sí.
Bé, si ens deixen les campanes seguir, el que farem és parlar de la... de moment, tota la vida, Artur Blasco, que ja es donaria per hores de ràdio. Però, per altra banda, la feina que ha fet a posteriori, no? L'Artur Blasco toca i canta diversos instruments i no sé d'on ve aquesta afició, perquè hem vist que ha tingut una vida molt àmplia i molt, molt contundent des d'aquest punt de vista de la joventut. En quin moment comença a passar aquesta cosa, aquesta dèria, aquesta intenció de voler capturar aquesta música que, a més a més, s'estava perdent, no?, del Pirineu?
Sí, això ve en el moment en què decideixo...
Costes una mica més el micròfon, que la gent en sentiu o no? Les campanes no ens tapen, eh? Bueno, xep-xep, en diuen per aquí. A veure, acostis més, senyor Blasco.
O sigui, en el moment que decideixo que la meva vida, diguem-ne, d'aventura, havia de continuar aquí, al meu
país... Bravo, fem un aplaudiment als campans. Sí. Jo crec que ha estat una exhibició.
Doncs en aquell moment jo vaig decidir que la meva aventura era el meu país.
Sí.
I clar, el que no es coneix no es pot estimar, i jo el meu país me l'estimo molt, i vaig decidir dedicar-me a una faceta que em va cridar l'atenció molt vivament pel contrast, com jo havia viscut fora al venir aquí vaig descobrir coses que la gent d'aquí no sabien, perquè la rutina, saps, no et dona aquella lluentor del contrast.
Clar, clar.
I vaig veure que aquí hi havia una societat de muntanya que havien viscut en condicions molt dures i que era com una mena de miracle, que ens havien deixat un patrimoni cultural d'una riquesa increïble. I a mi em va cridar tant l'atenció, va dir, m'hi vull dedicar. Aleshores vaig començar a recuperar, i ara et diré per què, l'acordió diatònic i la cançó de tradició oral, paral·lelament. Era l'any 1965 que vaig començar seriosament els treballs de camp, fins avui, que encara en faig. Bé, el perquè de l'acordió diatònic. El telegrafista del bacallaner Thorkell Mauni...
Sí, ara, a veure on anem a parar, eh?
Quan érem a Groenlàndia, sí, acabava amb la pesca, havíem d'anar a descarregar les 250 tones de bacallà que portàvem al port de Reykjavik.
Sí.
I aquesta setmana, 6 dies, depenia del temps, que tardaves des de Groenlàndia a Reykjavik, no treballàvem i estava permès veure el bacallaner, que hi ha una disciplina molt estricta.
Sí, perillosíssimes aquestes setmanes, el bacallaner.
Allà es treballa 6 hores i 6 dorms. 6 hores i 6 dorms.
Carai.
La meitat de la tripulació treballa, l'altra meitat dorm. I perds la noció, no saps si és el desembre o ets el 15 de juliol. Eh? Bé, i el telegrafista treia un acordeó, que era diatònic, i cantàvem, sobretot cançons d'un cantautor suec que es deia Evert Taube, que era un marí encara molt, és molt popular en record, en el seu record de tot Suècia. Eh? I vaig, el dia que arribo aquí, vaig sentir un acordeó i una polca que tocava el telegrafista del bacallaner
no
a Groenlàndia. Sí, i vaig anar a parlar amb aquell avi, que era en Ricard Montaner, que era de la vall de Linyà, I em va dir, si t'interessa, vine a casa que jo et posaré corrent. Soc l'últim acordeonista d'aquest país, em va dir, de carrer, de diatònic.
Ostres, quina meravella, no?
Sí.
O sigui, la connexió des d'un lloc llunyaníssim d'una altra cultura, radicalment diferent, un acordió i un altre acordió, en aquest cas a més al Pirineu, aïllat, amb dificultats, no? Però la cultura travessa aquests mars, travessa les muntanyes i pot arribar d'una punta a una altra, no?
Jo penso que la cultura no travessa, que cau com una rosada, com una pluja, no saps? És una de les facetes més desconegudes i més difícils d'esbrinar, perquè nosaltres tenim cançó de tradició oral, molt endèmica, és d'un lloc molt concret, que és el gènere que jo en dic de la cançoneta nova, que expliquen el que passa, que sé jo, amb un carrer, el carrer aquí d'Esterri, carrer major, entre un veí i l'altre veí. No?
Costumista.
Sí, o que expliquen un fet que la premsa no explicava. Gènere cançoneta nova. I la dictaven. Deia, cançó nova s'és dictada. Totes comencen igual. I després n'hi ha d'altres que són, les pots trobar amb gent, vull dir, que han heredat de moltes generacions cançons com la desgràcia d'un pobre home, i el trobes a Tortosa també, amb variants, i dius, qui l'ha portat de Tortosa a Figueres, o de Figueres ha anat aquí a la plaça de l'Església?
La pluja. Terri?
La pluja. Això és molt difícil esbrinar-lo.
Hi ha una feina titànica que fa l'Artur Blasco, que és de recuperar alguns d'aquestes cançons a través del gran projecte que és A Peu pels Camins del Cançoner. Estem parlant de centenars i centenars de cançons recuperades, 1.600, si no tinc mal entès. Potser són més de 1.600, no?
Sí, passa una mica, 1.500 de reculls de treballs de camp. És a dir, jo mai he consultat bibliografia per fer aquest treball.
O sigui, és de boca a orella, d'haver parlat amb aquest
sempre,
i amb l'altre. I...
Sempre, in situ, aquí a Esterri, jo he fet cançó. Mira, amb una casa que la veig aquí de reull, amb la Rita Virgen, i també amb d'altres aquí, mare de Déu. Bueno, no acabaríem. Doncs són treballs de camp, ho tinc tot amb un arxiu fonogràfic, i ho vam editar i presentar amb el conseller Ferran Mascarell i en Lluís Puig, que era encara director general al Teatre del Liceu de Barcelona. Una col·lecció que la titulo A Peu pels Camins del Cançoner, En imatges.
En imatges.
O sigui que tot el que es pot llegir a la col·lecció de 12 volums que he fet, doncs allà pots veure 80 personatges cantant. A casa seva, a l'hort, a vora el foc...
M'ha parlat de l'acordió diatònic. No l'haurà pas portat. Sí. L'ha portat?
Sí.
Bé, no el veig pas.
Sí, ja veureu, l'acordió...
És que ha portat un instrument, per la gent que ens està escoltant des de casa, sí, que sembla una mena de... És que com se'n diu aquest instrument?
Aquest és el rebequet.
El rebequet, que és, no sé com ho sabria dir, una petita guitarra de dues cordes amb una base... I que es toca amb un arquet, veig?
Ja us ho explicaré.
O és una mena de violí, no sé si és guitarra violí.
No, el rebequet, que és aquest instrument, ara l'ensenyaré aquí.
Sí. Home, si vol, miri, fem una cosa. Si vol aixecar-se i posar-se aquí al davant i portar ja els instruments fins aquí, sí?
Bueno, comencem.
Sí, sí, sí. El portem fins aquí davant i així la gent també ho pot veure. Des de casa farem unes fotos i així podem fer uns vídeos. O, home, un aplaudiment per l'Artur Blasco, que ara... Fins ara tot ha estat aperitiu, això. O sigui, ara... Mare de Déu, senyor. Però veig que porta aquest instrument, el rebequet, de la butxaca ni surt, una mena de... no sé si és una flauta. És que, clar, és l'home orquestra. I encara deu portar... diu que porta l'acordió, jo no el veig enlloc, senyor Blasco.
Ah, sí, sí.
A veure. I se'l treu de la butxaca? Però com li ha de cabre a la butxaca un acordió?
Mira, quan va acabar la Segona Guerra Mundial, 45, les cases que feien acordions van deixar de fer...
Acostis més una miqueta al micro, gràcies.
Van deixar de fer els acordions diatònics i van obrir fàbriques i tallers d'acordió cromàtic. I amb el curs del temps, les contrades de muntanya de diversos països d'Europa van conservar l'acordió diatònic. I això amb els anys ens ha agermanat. I hem fet convenis, i nosaltres des d'Arsègol, que fem la trobada amb els acordionistes al Pirineu, des de fa 48 anys aquest, farem el darrer cap de setmana, ara, de juliol, ens ha anat agermanant, i tenim convenis amb el Quebec, en tenim en Rússia, amb el festival Drumherum, de Regen, Baviera... arreu del món. I cada any anem, nosaltres viatgem i venen gent d'arreu del món. I un bon any, a través del Consolat de Rússia a Barcelona, vaig entrar en contacte amb el Ministeri de Cultura de Moscou. I els
senyor vaig... Blasco, o sigui, arribarà un moment que se'n va a Rússia, després a Grenlàndia, però sí, que donen voltes pel planeta.
A Rússia vaig cada any, a Sibèria, no vos
què diu ara?
El 10 de desembre...
Una normalitat més absoluta per Sibèria, cada any. Sí. Acabarem descobrint que és la gent de la KGB.
Bé, i un dia l'agregat cultural em va dir, diu, vostè tindrà els millors acordionistes de Rússia al seu festival. Bé, i van venir Gennady Kalmykov, Yuri Regetov. I hi ha l'Orquestra Estatal Popular de Rússia a Moscou, que es dediquen exclusivament a la música tradicional. I vam establir una amistat i el director de l'Orquestra Estatal, que es deia Kalinin, el gran mestre Kalinin, que ha mort ara, doncs em va regalar un estuig amb 6 acordions de butxaca. Diu, però no són de joguina, diu, són els acordions tradicionals del Caucas. El Caucas, que té una cordillera de 125.000 quilòmetres, hi ha 6 repúbliques i una es diu Caucas. Tenim sí molt bona amistat amb ells.
Disculpi, que sembla, sembla de joguina, realment.
Sí.
Per la mida, és que no és ni mitjà.
Us l'ensenyo perquè...
Menys de 10 centímetres d'amplada. És res, és una cosa petitíssima.
Sí, sí, n'hi han de més petits i d'una mica més
grans. Més petits que això?
Sí, sí, són bisonors i diatònics. I us el faré sonar una mica perquè m'han dit que el jovent està perdent el costum de tocar. El voleu sentir? Sí, sí.
Bravo! Acordió diatònic. Ja li aguanto. Ja anirem compte, que si no... Em sembla una peça de museu, gairebé, això.
De les relacions que hem anat fent amb tots els països que han conservat aquest instrument. Avui torna a estar molt, molt amunt, amb molts adeptes, i aquí a Catalunya, que no ho coneixia ningú. Jo l'any 81 hi va haver el primer Congrés de Cultura Tradicional i Popular, que va organitzar el conseller Max Kanner amb Joan Manent i amb Pere Baltà, i el vam fer a Montjuïc, i jo vaig presentar una ponència explicant tot el que jo feia per aquests poblets de muntanya, i Max Kanner em va dir: m'ha interessat molt el que fas, en què et puc ajudar? I vaig dir: bueno, finança'm doncs l'adquisició d'uns quants acordions diatònics, que els aniré a buscar on sigui. A Barcelona no n'hi havia. Les cases de música, algunes no sabien ni què era aquest instrument. Es havia perdut completament. I vaig haver d'anar a Múnich, a Baviera, a comprar-los. Bé, doncs amb aquests instruments jo els vaig posar a la falda de mainades, i avui alguna d'aquelles mainades són figures mundials de l'acordió diatònic, en festivals internacionals, com la Cati Plana, que és professora de l'SMUC i una gran concertista. Bé, doncs és una mica l'evolució, eh?
Senyor Blasco, m'ha portat també la canya escardada, crec, per allà.
Ah, sí, sí.
Li surt de la butxaca?
Sí.
Què és això?
Doncs mira, no t'ho explico, em poso a cantar, ja està. Adeu-siau, cigalons, borrasqueros de Canada, lo tolleu de lo Manel, lo llop que els acompanyava, lo tolleu de lo Manel, lo llop que els acompanyava. Adeu-siau, cigalons, borrasqueros de Canada, lo llop sense i el valent tras dels altres caminava, naven tocant los ballets amb una canya escardada, naven tocant los ballets amb una canya escardada, lo llop sense i el valent tras dels altres caminava.
Wow. No em pensava que sonés. Jo em pensava que es bufava. No, no, és de percussió. M'està deixant... Avui m'està deixant... Ja, i, bueno, ja, per acabar, ja traiem l'instrument final. Ja,
el té aquí. Aquesta cançó és una cançó tradicional del Solsonès, del poble de Canalda, i la canya escardada,
sí,
clar, és un instrument primari present a totes les cultures del món. Però cadascú el toca a la seva manera. La manera que ho toco jo, no, perquè jo soc molt així, una mica feia amb això,
I el rebequet què és? Ja t'ho explicaré.
No, el rebequet és un instrument que aquí el coneixem bastant, el vam conèixer als començaments del segle XVII, que és provinent de cultures del centre d'Àsia. I una branca va anar a parar al nord d'Àfrica, va entrar en les primeres invasions musulmanes al segle XVIII. Vuit va ser, però aquí no el coneixem gaire. Aquí a Catalunya ens va entrar més pel nord, per pobles, vull dir, que eren, bueno, conqueridors i també molta ramaderia, que es van trobar amb propietat dels monestirs, de Cuixà, Santes Creus, que tenien grans ramades de bestiar, i els ramats de molts nobles. I aquest instrument el van donar a conèixer els pastors, que feien la transhumància. Algunes de les rutes més conegudes és la que hi havia des de les terres de Foix fins a les pastures comunals del Regne de València, Morella. Que jo sé que un dia em van dir a Morella, em van dir: ai, nosaltres tenim dibuixos molt antics que arribaven de muntanya, aquests instruments. El rebequet és molt primari, es fa o bé amb fusta buida o bé una carbassa, això és carbassa.
Això és una carbassa, eh?
Sí, i la tapa de ressonància és pell de xai, és pell d'ovella, i tot és,
i les
cordes, són budell. Bé, bueno, n'hi ha de dos, de tres, és afinat en quartes.
I es toca amb un arquet, diguem-ne, que sona com un violí, d'alguna manera?
Sí, és un instrument fregat. De corda fregada. L'arquet se'l feien també, és molt primari, és un tronc, i això és crin de cua de cavall.
Ah, sí. Carai. Oh, tinc moltes ganes de veure com sona.
I amb això, bueno, sona molt primari. Esclar, si un no mira i sent el so, sap que no és un violí, no és una viola, no és un cello, és el rebequet. Per cert, aquí al Pallars, a la primavera, quan preparen els horts, normalment ho fan les mestresses de casa, en molts casos, no sempre, doncs planten, sembren carbassa del rebequet. Sí, n'heu sentit parlar, i que molts no saben d'on venia aquest nom. Doncs bé, que amb aquells carbasses en feien els pastors a la transhumància aquests instruments. Són així, això. San Cristo de Conques, trobat-te covet, doneu-mos aigua, que tenim set. Doneu-mos aigua, que tenim set. San Cristo de Conques, trobat-te covet, aigua més aigua, la terra més amanta, la terra se mos seque, la rella no hi entre, lo blat se mos mor, misericòrdia, Senyor.
Bravo. Senyor Artur Blasco, quina exhibició tan extraordinària, de veritat. M'ha deixat tort des del minut 1 i ja li dic que em costarà recuperar-me. Ha estat un privilegi, de veritat,
gràcies,
moltíssimes gràcies.
Vosaltres,
i no hem comentat la meitat de coses, que és el fundador del Pont d'Arcalís, que surt a la pel·lícula del Fred que crema, que és una gran pel·lícula, per cert, i que podreu veure també al Dansa Nou. Un savi. Moltes gràcies, Artur Blasco. Un minut per damunt de 3:15 del migdia. Fem pausa i seguim.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Del 21 al 30 de juliol vine al 32è Dansa Neu, el Festival de Cultures del Pirineu.
Dansa, música i patrimoni artístic i natural en un entorn únic del Pirineu català, les Valls d'Àneu.
Tindrem la música de Caral Laoz, amb la dansa del bailaor José Manuel Álvarez, Toti Soler, el Nus la Flor, d'Enric Casasses i fins a 30 propostes més.
Viu una experiència cultural no massificada i de qualitat en l'any del 40è aniversari del Consell Cultural de les Valls d'Àneu.
Tota la informació i venda d'entrades a dansaneu.cat.
Quines han estat les millors iniciatives d'oci i cultura de Catalunya en la temporada 2022-2023? La Vanguardia i QFM presenten el 6 de juliol una nova edició dels Premis QFM, una gala on es premiaran les iniciatives que han innovat per mantenir viva l'oferta d'oci i cultura.
Hi col·laboren Aigües de Barcelona, Centre Comercial Lilla Diagonal, Montse Interiors, Murprotec, Inverlegal Abogados i Xarxa Fort de Catalunya.
Descobreix la Catalunya del 1871-72 a través de la càmera del fotògraf francès Gilles Zénon.
Una mirada inèdita i vibrant d'un període essencial de la nostra història. Aprofita aquesta oportunitat única per connectar amb el passat i explora les imatges que en revelen el llegat de la Catalunya del segle XIX.
La Catalunya de Gilles Zénon, del 8 de juny al 3 de setembre, al Centre KBR Fundació Mafre, a tocar de la Torre Mafre.
RAC 1.
Del 21 al 30 de juliol vine al 32è Dansa Neu, el Festival de Cultures del Pirineu.
Dansa, música i patrimoni artístic i natural en un entorn únic del Pirineu català, les Valls d'Àneu.
Tindrem la música de Caral Laoz, amb la dansa del bailaor José Manuel Álvarez, Toti Soler, el Nus la Flor, d'Enric Casasses i fins a 30 propostes més.
Viu una experiència cultural no massificada i de qualitat en l'any del 40è aniversari del Consell Cultural de les Valls d'Àneu.
Tota la informació i venda d'entrades a dansaneu.cat.
M'emportaré unes ulleres de prop, unes de lluny, unes de sol, les de passeig, les de fer un gelat, les de xiringuito, les de via...
Amb les rebaixes d'Òptiques Mas Vision tindràs ulleres per cada moment de l'estiu. Aprofita fins a un descompte del 50% en ulleres de vista i de sol i, a més, un cupó acumulable de fins a 50 euros per ulleres graduades que pots baixar a masvision.es.
Soy una taza, una tetera, una cuchara.
Que si sóc feliç? Doncs sí. És que tenia un pressupost per reformar la meva cuina amb Smart Cuines i he anat a contractar-lo. I per acceptar-lo abans que caduqui, et fan un 20% de descompte addicional.
Smart Cuines, a Diputació en Padilla, entre la Monumental i Glòries. smartcuines.com.
Sol, platja, ara només en cal un tendal per a la terrassa i un ventilador pel menjador i a gaudir del bon temps.
Doncs vine avui a Servei Estació i trobaràs tot el que necessites pels teus espais exteriors i per casa teva.
I en quin horari obrirà?
De 12 del migdia a 8 del vespre, sense interrupcions. Ja saps, al carrer Aragó 270 de Barcelona. Vine avui a Servei Estació, la botiga de les solucions.
La tendresa, una comèdia d'Alfredo Sanzol. Intel·ligent, enginyosa i molt divertida.
Celebrem que avui fa 20 anys que vivim feliços sense dones.
La tendresa, la comèdia d'aquest estiu. El Teatre Poliorama.
RAC1 us està oferint Via Lliure, amb Xavi Bundó en directe des d'Esterri d'Àneu. Amb el suport del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, el Festival d'Ensànau i l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i l'Aran, i amb la col·laboració de la Mancomunitat de Municipis Aneuencs.
10 minuts i arribarem a la una en punt del migdia. Avui que som a Esterri d'Àneu, volíem tocar un tema que jo crec que molta gent li ha passat, si s'ha mogut o ha conegut algunes de les poblacions d'aquesta zona del país i que ha trepitjat el Pallars, i potser s'ha preguntat alguna vegada els topònims pallaresos, perquè criden molt l'atenció. Aquí mateix Esterri, que té aquesta sonoritat que sembla basca, Esterri d'Àneu, però també Unarre, Isabarre, Lladorre, Menco i Tabascan. D'on surten aquests noms? Per què sembla que en realitat d'alguna manera estiguem al País Basc? Són o no els topònims pallaresos noms bascos? Doncs bé, avui que som aquí li volíem preguntar a una persona que fa molts anys que els està estudiant, que no sé si té una resposta del tot concloent encara o continua la investigació, però que és coneixedora, no només del territori, és lingüista, és escriptora i en fi, se l'ha trepitjat bé. Ella és la Núria García Queira. Com estàs, Núria? Molt bon dia.
Benvinguda. Bon dia.
Un aplaudiment per ella, sisplau. Clar. Jo després de veure aquesta successió de noms, i en podríem dir molts més, clar, la primera pregunta és, són o no són noms bascos?
Ja, i la resposta una mica decebedora, suposo per tothom, és que tot i que porto 6 anys fent la tesi doctoral sobre el tema, doncs encara no ho sé, si són o no són bascos.
Encara no ho sabem, eh?
No.
És un misteri.
No, vaja, no és que sigui un misteri, és que és una d'aquestes com grans veritats que s'ha donat per fet, però mai ningú ha demostrat, mai s'ha fet
científicament.
Científicament. I el que passa és que això ve de molt lluny, ve de la teoria basco-iberista, que parteix de la base de que abans de que arribessin els romans, a tota la península ibèrica es parlava d'alguna llengua bascoide. I llavors va anar avançant la romanització, i l'únic lloc on va romandre més temps va ser el Pirineu i els voltants del Pirineu. El que passa que, malauradament, això mai s'ha demostrat, i és més, segons un investigador que es diu Joan Anton Rebella, ell va dir que curiós, no?, que els primers textos en català que són precisament de zones pirinenques, que sorgeixen al segle XI, doncs no hi ha cap reminiscència del basc. Ens tot el contrari. O sigui, el que trobes és un català que el podem entendre perfectament.
O sigui, aquí hi ha un salt en algun lloc que...
Bueno, no salt, és que no se sap realment. O sigui, i a més...
Si no podem corroborar que parlessin basc en algun moment.
Quan vaig començar aquesta recerca, jo també n'estava convençuda.
O sigui, vas començar amb la hipòtesi i bueno...
Però fixeu-vos quina cosa més curiosa. O sigui, dins de l'àmbit de la península ibèrica, el convenciment de que aquí s'havia parlat una llengua basca fins als segles X-XI surt d'un article que el Joan Coromines, que és el nostre gran referent, el nostre gran filòleg, d'un article que va fer l'any 1956. I a partir de llavors s'ha anat repetint això
ja
com una cantarella al segle XI, ja. Però jo mateixa n'estava convençuda fins que vaig dir, escolta, i d'on surt això, no? I juntament amb Joan Rebella, que és de les persones que va investigar doncs que els primers textos, quins són els primers textos en català i té un llibre sobre el tema i tal, doncs vaig anar estirant el fil i vaig dir, ostres, doncs sí, que curiós.
Sí, clar, el punt de partida és l'error, probablement. És a dir, arribar a una conclusió que podria semblar evident, perquè els noms sonen basc i, per tant, arribem a la conclusió que en algun moment s'ha parlat una mena d'alguna cosa similar a un basc, però com que no s'ha comprovat, s'ha donat per fet i punt, no?
Correcte.
Això ha despistat la investigació del que...
Això és una part del context de la investigació que he estat fent aquests últims anys i que és un context molt i molt marcat i que sí que en algun moment pot haver suposat algun escull. Una altra part del context, per exemple, o sigui, la meva investigació és sobre etimologia toponímica, és exactament això, no? Saber quina és la motivació que porta aquests noms de lloc. Però, per exemple, ara mateix no hi ha cap universitat de les Terres Catalanes que s'imparteixi alguna assignatura relacionada amb onomàstica, etimologia, i quan, després de tots aquests anys, sí que puc dir que hauria de ser un tema principal per poder saber els, o sigui, els noms de lloc s'han dit que són els fòssils del llenguatge. I bé, ara també puc dir són els fòssils del llenguatge perquè perduren en el temps, sobretot els topònims de poblacions, perquè els necessitem i com que els necessitem van perdurant generació rere generació, eh? Però no ho són des del punt de vista de que tenen pèrdues fòniques i tenen canvis fònics, com és absolutament normal, no? Doncs, malgrat que podrien servir per saber com eren aquestes llengües antigues que es parlaven als diferents llocs del món, doncs no se'ls dona importància. I el que després d'aquesta tesi, que ara estic ja a punt d'acabar, de fet...
Ah, sí, ja l'acabes?
Sí, sí, avui ha sigut venir com allò, va, m'esvergeixo una mica perquè...
L'estaves escrivint, l'estaves fent a casa.
Sí, sí, esclar, sí, estic a punt de dipositar-la. Doncs realment poden ser molt, molt importants i és de les coses que tinc moltes ganes de transmetre, de posar-los no més darrere la vitrina, com han estat tots aquests anys, no? Amb una metodologia que, sota el meu punt de vista, és errònia, perquè és això, no? Em sona A i s'assembla A, no? Em sona a basc, esterre, un arre, em sonen a bascos, sí. I s'assembla no sé quina paraula en basc. Llavors crec que és una metodologia que parteix d'uns apriorismes, d'uns punts de vista subjectius, i llavors tota aquesta recerca ha estat buscar una nova metodologia experimental.
Tens hipòtesi, però?
Hipòtesi de què?
D'on venen aquests noms? I si és d'algun altre tipus de llengua que es parlava que no fos basc?
Clar, és que he partit d'un punt de vista completament diferent. O sigui, en comptes d'anar a buscar d'on venen, el que he anat a buscar és a què remeten, saps?
Llavors, què volen dir?
Què volen dir?
Quan estem parlant d'esterri, què
sí,
és esterri?
Sí, exacte. Llavors, per saber què volen dir, jo parteixo de tres hipòtesis. La primera és que si tu vas pel món, i amb això l'Artur Blasco segur que ens podria explicar moltes coses, d'anar pel món, que per cert, res, només un parèntesi, eh? Jo visc en un poblet de 15 habitants, Tornafort, i l'Artur Blasco venia molt sovint a parlar amb la Maria de Calgassetó i li feia cantar cançons, vull dir que és així, eh?
La feina que ha fet és
extraordinària. Així, sí.
Extraordinària.
Va, doncs les meves hipòtesis són, si tu vas pel, o sigui, parteixen d'una pregunta, si tu vas pel món, o posem pel cas que arriba un grup familiar en una àrea, en una zona, que els llocs no tenen nom, tu com anomenaries aquell lloc, no? Bé, doncs la resposta és, en primer lloc, i és una de la meva primera hipòtesi, és descrivint el lloc.
Clar.
On vius? A dalt del turó, allà on s'ajunten els rius,
el bosc,
al costat de l'aigua moll, sí. On comença el bosc, etc, etc. La segona hipòtesi és que, tu ja ho has dit molt bé, o sigui, aquí el Pallars Sobirà, però és a tot el món, doncs hi ha una cosa que el Josep Pla parlava del paisatge a la cassola, no? Uh-huh. Jo crec que és el paisatge en els topònims, en el cas del que ara et diré, i és que tu pots muntar sèries, no? Per exemple, tots els topònims, tu ho has dit molt bé, que acaben amb arre, no? Escalarre, ginestarre, unarre, isabarre, etc. Tots els que acaben amb ui, arestui, balestui, bernui, bressui, sellui, tots els que comencen amb esta, estaon, esteron, esterri, els que comencen amb esca, escaló, escalarre, escós, els que comencen amb llà, lladrós, llarvent, etc. Això no pot ser una casualitat, i la meva segona hipòtesi és que aquests segments repetits es refereixen a elements del paisatge.
Ah, que bona, aquesta.
I que els anem repetint, doncs, per descriure el paisatge.
És una definició, el nom és una definició a través de
sí,
és, partícules que repeteixen que volien dir alguna cosa.
Es pot referir, doncs, això, doncs, a congost, a aiguamolls, a turó, etc, etc. I la tercera hipòtesi és que fins ara també el mètode tradicional ha donat per fet que els topònims han de tenir una arrel i després afixos, no? Sufixos o prefixos. I jo això no ho dono per fet i més aviat m'inclino a partir dels topònims que diríem que són transparents, és a dir, que els entenem, no? Com Puigdemont, per exemple, o Puigdevall, o no ho sé. Doncs estan formats més aviat per composició. Val? Aquestes són les meves tres primeres hipòtesis. I llavors, a partir d'aquí, el que he fet ha sigut amb un treball interdisciplinari, doncs, basat en l'estadística, en creuar aquestes tres variables. És a dir, d'una banda, el meu corpus d'estudi, que són tots els noms dels pobles del Pallars Sobirà, junt amb les citacions...